La Caravana, un programa sobre rodes.
Molt bona tarda, és dimarts 3 de gener, dia entre setmana, són les 3 i arrenca La Caravana, un programa de la Ràdio en Català que també celebra que Manel Elias sigui Premi Nacional de Periodisme per la seva cobertura en la guerra d'Ucraïna. Per cert, el vam tenir fa pocs mesos aquí a La Caravana i podeu recuperar l'entrevista a través de www.radiostel.cat. I ho fem, com sempre, amb Núria Rosa, la sotsdirecció d'aquest programa, Andreu González i Nina Agustí, al guió i a la producció, Mercè Mondelo i Maria José Mendoza a les xarxes socials i ell, qui cada dia de cada dia ens posa la clau al contacte per fer que arrenqui tot plegat. José Matosas. Vámonos, José.
La Caravana, amb Joan Trias.
I ara, si un cop engegada, coneguem què hi passarà avui a la nostra particular caravana amb aquesta tribu que fa ràdio. Núria Ros, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Amb què ens sorprendràs avui a la caravé?
Doncs, com que n'hem menjat suficient durant aquests dies de Nadal, avui us parlaré de xocolata desfeta, xurros i porres.
Oh, que bo.
Això sí, us faré pensar, perquè clar, per vosaltres és el mateix un xurro que una porra.
Mai.
Doncs aneu-hi pensant, perquè en uns minuts parlem d'això i molt més a la caravé de la caravana.
I quina serà avui la pregunta del dia? Nina Agustí, molt bona tarda.
Bona tarda, Joan. Avui a la pregunta del dia esbrinarem si la baixada de l'IVA aplicada a contrarrellotge és suficient pels consumidors. Parlarem amb la nostra estimada gent del carrer i amb Àlex Cànovas, advocat, tècnic en consum i membre de la Unió de Consumidors de Catalunya.
És dimarts i, per tant, toca Crònica Negra, els nostres crims, o gairebé. Andreu González, molt bona tarda.
Bona tarda. Avui serà amb nosaltres el doctor Víctor Gómez, catedràtic de la Universitat de Barcelona en el Departament de Dret Penal i Criminologia, per explicar-nos l'intent del cop d'estat alemanya frustrat per la policia aquest passat mes de desembre i per saber qui hi ha darrere de tot aquest entramat.
Hora de preguntar-nos també qui pujarà avui a la caravana i seurà el nostre sofà llit per una agradable conversa, Núria.
Ja fa gairebé un mes que la gran farsa representa la Sala Beckett de Barcelona. Una farsa àcida i sense filtres per la qual desfilen els personatges més influents de la cort. Empresaris, polítics, responsables de grans mitjans de comunicació, jutges i la monarquia. És per això que en parlarem de tot plegat amb el periodista i crític teatral Santi Fontdevila, que s'estrena com a autor teatral en aquesta obra que dirigeix Ramon Simó.
I ja ho sabeu que en aquest programa cada dimarts, Nina, els caravaneros parem per ser solidaris.
I un any més ja és en marxa la campanya de recollida de joguines de l'Hospital de Sant Joan de Déu perquè els nens i les nenes hospitalitzats puguin tenir una nit de Reis màgica. De com funciona tot plegat ens en parlarà avui a la caravana Mireia Espinet, cap del Servei de Voluntariat de l'Hospital Sant Joan de Déu. A més, avui des de la caravana visitarem les quatre capitals de província per conèixer com van els preparatius per cadascuna de les cavalcades d'enguany.
I a la darrera de mitja hora de programa arriba a la caravana el bo i millor del tiatisme de la Ràdio Catalana.
Consol Rovira, Carme Pasqual i Eva Vives, és a dir, les nostres tietes, seran un dimarts més a la nostra caravana amb convidats de luxe per riure i passar una bona estona. Avui el periodista i col·laborador d'aquest programa, David Balaguer.
Tot això i més a la caravana, un programa sobre rodes. Gairebé 4 minuts que passen de les 3 de la tarda i a aquesta hora, com sempre, iniciem programa sabent a qui està el quejat l'Andreu.
Doncs he de començar amb un no avui.
Ah.
Perquè no és el quejat el nostre convidat de les 4. No us preocupeu, òbviament sí. He fet la meva feina. Avui, ja us podeu imaginar a qui està el quejat.
Ui.
Quina por fas. En Balaguer.
Molt bé, Núria.
Oh. Un
clàssic. Clar que sí. A més, tots el coneixem. I he de dir, primer de tot, que comença per una fotografia que no té desperdici del seu Instagram i amb la qual mai m'havia topat. A veure, David Balaguer, des de quan et vas deixar un bigoti?
Sí que se'l va deixar.
En sèrio?
Sí.
Us he de dir que m'he quedat flipant.
Una mica Super López, eh?
Sí, al veure aquesta foto del 10 de maig del 2020, una foto que he de dir que sembla treta dels anys 70 i que hi apareix en Teo. En Teo, que en aquest cas va al circ. Mm-hmm. Està llegint aquests còmics, aquests contes de nens, que són les històries d'en Teo, no? He de dir, però, en la seva defensa, que no li quedé tan malament el bigoti, eh?
Ah, no?
No, l'hauríeu de veure.
Ara ho buscaré.
Però va, continuant aquesta línia simpàtica que em caracteritza aquests dies, he de dir que té publicades fotografies bastant xules. Per exemple, supervisant les classes de radiofònics. Mm-hmm. No sé fins quin punt són fetes expressament, eh? perquè quede bastant bé. Una altra cosa que jo tampoc sabia i que he descobert a través del seu Instagram és, per exemple, que té un punt friki. I és que té una fotografia del 18 de desembre del 2020 en una nau de Star Wars amb el Chewbacca.
Ai, sí, mira, l'acabo de veure.
No sé si sou fans vosaltres de Star Wars.
Sí. Jo no tant com per fer-me una foto amb el Chewbacca.
No, tant com per fer-me fotos, no, però sí, m'agrada.
Però va, ja per anar acabant, si per alguna cosa l'he de provar, és perquè l'humor sempre està inclòs en les seves fotografies.
Va, el teu toc, quin és, Andreu?
Doncs avui me n'he adonat, mirant l'Instagram, que em fa molt toc aquestes endevinalles gràfiques a les quals tu tens una forma, un dibuix, i has de resseguir-lo sense deixar el boli o el llapis, amb que ho estiguis resseguint, i tampoc sense aixafar cap altra línia que ja hagis dibuixat. Ho enteneu?
Sí, més o menys.
Sí, Andreu, sí.
D'acord.
Sí, no és tan complicat.
No.
Has de fer,
sí,
has de aixecar. Fer com una caseta sense aixecar el bolígraf.
Exactament.
I sense passar per on has passat.
Sí. He de dir que sempre que m'apareix per Instagram i estic una bona estona dient, tampoc deu ser tan difícil.
No, oh, sí que ho és. Sí.
Pobrots,
sí,
sí que és difícil.
Com has dit això?
Pobrots.
Pobrots.
Carai.
Va, ho dius la gent que...
Doncs que li quede bé el xandall i m'explico. No ho entenc.
Estic a favor.
Hi ha gent que anirà molt més arreglada que tu i anirà amb xandall.
Sí? Sí,
doncs
sí, sí.
Algú em pot explicar com s'ho fan, sisplau?
No ho sé, però algun dia anem de parlar amb algú que hi entengui d'això.
És que no ho entenc.
Sí, sí, puc anar jo amb americana i corbata i algú amb xandall al costat que li quedi bé aquell xandall i
anirà millor que
millor
tu.
Que jo.
Sí, sí.
Què et fa feliç, Andreu?
Doncs que el meu pare no m'hagi reclamat els diners de les meves ulleres noves.
Ui, ara veuràs un WhatsApp.
Calla, que són noves.
Bé, són les que tenia abans, però són noves.
Ah.
Les he hagut de tornar a pagar.
Bueno, tu no.
No, clar, el meu pare.
Mira, no pobre pare.
De la vida de l'Andreu jo no entenc res. Propòsit, què?
A veure, el propòsit que em vaig marcar ahir, òbviament, era un propòsit d'any nou, que era ser més aventurer. No ho he pogut ser en un dia.
Escolta, m'acabem ja els d'any nou, eh?
Sí, sí, ja està, ja està.
Ah, val.
Però he de dir que estic planejant ja un parell d'aventures.
Sí?
Més a partir de l'estiu, sí, sí, que encara no es pot dir, òbviament, perquè ja sabeu que quan ho dius és quan ho agafes. I jo ja sóc prou malestruc com que... com perquè ho estigui dient ara i després no passi.
Ja tu les agafes i ja et surten prou cares. Nou propòsit.
Això és un xascarrillo,
sí,
molt gran,
sí,
eh?
Sí, sí, sí. Sí, sí, va, el primer del 2023.
Veus?
És veritat.
Sí, sí. Va així, això.
Doncs el nou propòsit seria que hauria d'anar fet menys un quadre i, per exemple, preparar-me la roba del dia següent per la nit, perquè, si no, sempre faig tard i al final acabo posant-me les primeres coses que trobo.
Ets d'aquestes persones?
Sí, efectivament.
Oh, no m'ho puc creure, Andreu. Per favor, què obres? L'armari, el primer que trobes?
Sí.
Oh!
Que no ho veus.
I si tingués armari encara, que tinc...
el penjador.
Sí, aquelles burres.
Com vas a veure, Andreu, va?
Va, fes una descripció pels oients de la caravana, sisplau.
És que vaig a més amb unes sabates que no quadren gens amb la roba que porto.
La pitjor combinació.
Una sudadera.
De suadora.
De suadora.
És molt fort.
Mira que ho hem estat dient avui al dinar.
De suadora.
Sí.
Bé, sí, sóc d'aquestes persones. No em mireu malament. Ho intento fer, allò de preparar-me la roba pel dia següent i veure que tot estigui en ordre, però no.
Fem
no,
una cosa.
A veure.
Ai. Em passes una foto de l'armari o el que tinguis i et faig jo el look de demà. Acceptes?
Vale, va.
Vinga.
Ai, que guai.
Sí? Perquè si no, jo anava a proposar una altra cosa.
Digues. Sí? Tant.
Ja sabeu que a mi se me'n va la xaveta.
Sí, una miqueta, eh?
Una miqueta.
Sí.
No, només es pot veure l'armari, eh? Però una fotografia de l'armari, amb el que tens, però llavors no ho decideix la Núria. Això es penja a xarxes i ho decideix l'audiència.
No.
L'audiència decidirà com dirà un dia l'Andreu.
No et veus els teus oients, sisplau.
Anem a fer primer una prova amb la Núria Ros i després, si surt bé...
Jo combino molt bé, eh?
Si surt bé,
diu, no hi confia, eh?
O sigui, jo tampoc hi
confia. No
ja veurem,
més,
ja veurem com aniré tot plegat. Va, gràcies, Andreu.
A tu, Joan.
La cara B, a la caravana de Ràdio Estel.
Vinga, va, 9 minuts i mig que passen de les 3 de la tarda. Obrim també la cara B d'aquest programa. Ja ho sabeu, totes aquelles notícies que no hi entren en un informatiu normal. Núria, què ens expliques avui?
Abans de començar, vull fer un petit apunt.
Ui,
val?
Quina por.
Vull escombrar cap a casa.
Sí,
jo sóc de Banyoles, sóc banyolina.
Sí.
I la meva àvia m'ha fet coneixedora d'una notícia que crec que és molt important que vull destacar per la ciutat de Banyoles, i és que la família Gimferrer ha donat a Banyoles la seva col·lecció d'art privat, val, que inclou obres de Picasso, Dalí i fins i tot Goya.
Sí.
Ja aprofundirem en aquesta notícia, eh? Un dia podem parlar-ne, però molt bona notícia per la ciutat. Sí. En total, 131 obres, eh?
Déu-n'hi-do.
És que es nota, no?, que tinc sentiment banyolí.
Sempre. Sí.
Bueno, res, ho volia dir. I per començar, ara sí, us faig una pregunteta.
Va.
Com sempre, els oients des de casa també poden respondre, eh?
Sí.
Us agraden els xurros i les porres?
M'encanten.
Sí. Prou, sí.
Val. Una altra pregunta. Creieu que un xurro i una porra és el mateix?
No.
Rotund, eh?
No. Rotundíssim.
Molt, molt segurs.
Rotund. Sí. De fet, m'agraden més les porres a mi.
Sí?
No, a mi no.
Sí.
A mi
xurros. Això tampoc us ho he preguntat.
Perquè són més tendres.
Sí.
És veritat.
Sí. Bé, no rotund. José Matosas.
Sí.
És el mateix, dius?
No, és el mateix.
Diu que no, diu que no.
Doncs no patiu, pensava que m'ho posaria una mica més complicat i anava a dir que resoldrem el dubte, en parlarem, eh? Abans de res, per posar-nos una miqueta en context, no és cap descobriment si us dic que aquest hivern no està sent el més fred que hem viscut.
No, realment
precisament
no.
Però que sapigueu que tot i estar vivint aquestes temperatures anormals per l'època, sí que és veritat que la tradició de menjar xurros i porres amb una tasseta de xocolata calenta, doncs es manté.
Un clàssic.
Perquè potser donen 30 graus i allà, menjant xocolata...
Sí, carrer Comtal de Barcelona.
Sí. N'heu menjat ja?
Sí, avui al matí.
Avui al matí?
Justament, sí. Perquè ahir, pel meu cumple, pel meu aniversari, em van portar xurros.
Ah, molt bon regal,
eh? I avui, doncs, me'ls he menjat per esmorzar.
Veus que bé.
Bé, doncs, dit això, podem anar al tema, no?
Sí.
Sembla ser que durant les últimes hores s'ha obert un debat, no? Fins i tot podem dir una forta polèmica sobre si els xurros i les porres, doncs, són el mateix o, pel contrari, són aliments diferents.
Ui. Val?
Vosaltres heu dit que no és el mateix. Ok. Aquest debat, no?, podríem dir aquest meló, cal dir que l'ha obert la persona, bueno, en aquest cas, l'entitat que menys us esperaríeu, vale? L'ha obert la Reial Acadèmia Espanyola, que a través d'un tuit ha assegurat que mentre que en el Diccionario de la Lengua Española defineix el xurro i la porra com coses diferents, hi ha zones que utilitzen el terme xurro per referir-se als dos aliments.
Ah.
Val? És a dir, tenim un món dividit. Hi ha aquelles persones que creuen que són diferents.
És igual que el de la truita amb ceba o sense.
Exacte. Hi ha les persones encertades i les persones equivocades.
Exacte.
Correcte.
I no té més.
Ah, val.
Perquè la truita amb ceba, ho sabem tots.
Sí, home, suposat. I res, de tot això, la RAE també ha assegurat en el tuit aquest del que us parlava que el xurro és una fruita de paella que està feta amb la mateixa massa que s'utilitza pels bunyols i de forma cilíndrica estirada.
Mm-hmm.
Mentre que la porra és bastant igual, però molt més grossa. Fins aquí crec que coincidim tots.
Sí.
No?
Sí.
Val, fet aquesta explicació, la mateixa RAE també ha plantejat la pregunta que jo us feia al principi, no? Considereu que són dos aliments iguals o diferents? I clar, doncs, com és evident, doncs, aquest tuit s'ha omplert de comentaris d'usuaris que han volgut dir-ne la seva.
Tu diràs.
Ai, a veure.
Si en destaquem... No, bé. Si en destaquem alguns, doncs trobem d'una banda una usuària de Barcelona, no?, que respon que a la capital catalana sempre hem anomenat els estriats, en forma com d'estries, xurros, no?
Sí.
I els llisos i gairebé buits per dins, el que vindrien a ser les porres. Jo hi estic d'acord.
Sí.
Aquesta seria la nostra definició.
Seria això. Sí.
Però clar, a l'altra cara de la moneda hi trobem una altra usuària, de Tenerife, en aquest cas, que diu literalment: nosotros llamamos churro a todos los tipos. Per tant, ja tenim una persona que per ella els xurros i les porres són el mateix.
Sí.
Però realmente los que se encuentran en Tenerife son los gruesos llamados porras en la península. I a la mateixa línia hi trobem un comentari d'una usuària de Huelva que diu que, per exemple, el xurro estriat, del que us parlàvem, el petit, no?, perquè ens entenguem, doncs l'anomenen xurro de papa, i el més gros, és a dir, el que vindria a ser la porra, xurro de massa.
Veus?
Les notícies... És això, el que et deia jo, és més tendre. Llavors, per això li deuen dir de massa.
Clar, què passa? Que si seguís amb els comentaris no acabaríem mai, eh? Perquè s'ha obert un meló molt gran.
Seria un jardí immens,
allò. De fet, a dia d'avui segueixen discutint sobre com s'anomena cada un, si són el mateix, si no són el mateix.
M'encanta.
I res, al principi de la cara B us deia que resoldríem el dubte.
Sí.
Jo crec que no l'hem resolt, però el que sí que sabem és que cada lloc es diu d'una manera i que, per tant, la manera que diem nosaltres és correcta.
Sí.
Val?
Sí.
Aquesta és la notícia que necessitàvem avui per començar.
No, m'ha agradat.
Sí.
No, perquè després de Cap d'Any, qui no... tasta una bona xocolata amb xurros.
Sí.
O
no,
porres.
I perdona, ara que venen els Reis...
No ho feu, això.
Amb el tortell de Reis, també.
El dia de Reis.
Sí, també, el dia de Reis.
Sí,
per esmorzar.
Sí, molt bé, Nina.
Molt bé.
No esmorzeu xocolata desfeta?
Home,
el dia de Reis?
Sí. No. Sí.
Jo sí.
És un típic.
Ostres, perdoneu, eh?
Bé, dit això, ens ha quedat clar, no?
Sí.
Perfecte, doncs seguim. I mira, la línia del que dèiem, encara us parlo de Nadal, soc pesadeta. Eh,
és que ens agrada.
Ens agrada el Nadal.
Sí. Som nadalencs.
Mentre no són ni de Maria Carey, Núria.
Vosaltres heu vist el capítol de Plats Bruts, Tinc un dia normal?
Sí.
Sí, però no me'n recordo gaire.
Ara no me'n recordaré. Segur que l'he vist perquè els vaig veure tots.
És una tradició que segueixo cada Nadal, veure'l. Bueno, en fi.
Clar.
Com que us parlo de Nadal, avui us porto una història d'aquelles que posen la pell de gallina.
Val.
Sabeu?
Mira.
Bueno, no és ben bé això, però sí. Vinga, sí que és veritat que el Nadal és una època majoritàriament, i recalco, majoritàriament, que treu la millor part de les persones. No de tothom, però sí que hi ha moltes persones doncs, que se senten més generoses, més solidàries, més empàtiques.
Mm-hmm.
Sí. I estem d'acord.
Sí. Sí?
Doncs, entre aquests rajos de solidaritat, avui vull destacar el nom de Michael Johnson. Val? Ell és el president de l'empresa estatunidenca Boys and Girls Club of Dent Country. I per què destaco el seu nom? Doncs perquè, atenció, s'ha fet viral per deixar una propina de ni més ni menys que 1.000 euros.
Ep, ui, no pot ser.
Ja m'agradaria ser el cambrer.
Més que propina seria un sou, això,
sí,
eh?
Sí, bé.
Doncs una propina de 1.000 euros a una camarera que els va atendre durant el sopar de Nadal del dia 25 de desembre.
Mira que bé. Sí.
Que maco.
Aquest vindria a ser el titular, val?
I tant titular.
Però clar, si anem a l'inici de la història, doncs tot comença quan la Cali Blue, que és aquesta camarera que va rebre la propina i que porta més de 6 anys treballant el dia de Nadal, que poc se'n parla treballar el dia de Nadal, doncs li va tornar a tocar... Li va tornar a tocar treballar aquest 25 de desembre, val?
Sí.
I tot era normal, va començar el seu torn, sempre amb un somriure, segons hem pogut llegir la notícia, i va començar a servir les taules. Però, clar, el desenllaç va ser totalment diferent, perquè un dels últims clients que quedaven al local, ja ben sopat, doncs sembla ser que es va preocupar molt pel benestar de la cambrera, fins al punt de quedar-se parlant amb ell uns minuts després del sopar. És a dir, tothom va marxar i el pobre home es va quedar... Bueno, pobre no, es va quedar parlant amb ella. Però la història no acaba aquí, perquè l'home, abans de marxar, va tenir un detall, i aquí és quan li va deixar doncs, la propina de 1.000 euros juntament amb una carta agraint-li el bon servei. Llegeixo literalment, m'ha emocionat. Diu, 1.000 euros de propina para celebrar tus 6 años de servicio. Gracias por sonreír y trabajar en Navidad.
Mira que maco.
Perdona.
No, està molt
ja
bé.
No parlo de la part econòmica,
sí,
eh?
És que la gent que treballa en Nadal.
I més el dia de Nadal, que tothom està reunit amb els seus familiars o amics. Molt bonic. I clar, la cambrera, com és evident, doncs no s'ho creia. De fet, al principi es pensava que es tractava d'una broma. Val? I res, a tot això heu de saber també que darrere la generositat d'aquest home, val, doncs hi havia una bonica raó i és que estava treballant en una iniciativa que consistia en buscar famílies de baixos recursos econòmics per entregar-los una donació com a part de la campanya que dirigia la seva pròpia empresa, no? I aquesta cambrera va ser una de les beneficiades. Sigui com sigui, penso que històries com aquestes no les podem explicar cada dia, per això està bé que les expliquem, encara que sembli una tonteria.
Sí, sí.
Així que, bueno, aplaudiments des d'aquí i tant de bo siguem solidaris, ja no només econòmicament parlant, sinó de sentiment cada dia de l'any.
Ai, molt bé, Núria, que maco.
T'ha quedat molt maco. Bravo!
Sí.
Bravo!
No, és que és veritat, és veritat. La cara B també consisteix en això, en destacar aquest tipus d'històries.
Correcte.
I res, i m'ha semblat molt bonica i hem de ser solidaris i bones persones.
Sí.
M'he fet atendre avui.
Anem a la musiqueta?
Sí, i avui la notícia musical, que ja tardava a arribar, ens la porta la Rosalía. Que la febre per Rosalía cada vegada és més alta i no és per menys perquè, atenció, la cantant de Sant Esteve de Ses Rovires ha aconseguit fer-se un lloc a la revista Rolling Stone, on hi apareixen els 200 millors cantants de tots els temps. Déu-n'hi-do, poc se'n parla, eh?
Sí.
En aquest cas, la Motomami, podríem dir, ha aconseguit posicionar-se en el número 200 de la llista, convertint-se en la segona artista espanyola que en forma part tot darrere de Rocío Dúrcal, que està a la posició 139, tampoc gens malament. Pel que fa a la resta de noms que estan en el podi, trobem a ni més ni menys que Aretha Franklin, que lidera el rànquing en el top 1, en el número 1, i també d'altres altament coneguts com Maria Carey, com no podia ser d'una altra manera,
ella.
I la Beyoncé, a les posicions número 5 i 8, respectivament. Per tant, podríem dir que Rosalía ha començat molt bé el 2023, perquè formar part d'aquesta llista no passa cada
dia. Sí. Gràcies, Núria.
A tu, Joan.
Sin
La Caravana, un programa sobre rodes.
I amb aquesta veu de tossir molt un dia com avui...
Estem fumuts, els dos.
Estem fumudets.
Sí.
Estem fumudets. Ara parlarem així. No.
Traurem aquí la veu.
Exacte. Nina Agustí, reportera intrèpida d'aquest programa, d'aquesta ràdio, de la ràdio en general en català, avui ha sortit pels carrers del barri de Sants de Barcelona a preguntar exactament... Què?
Has notat la baixada de l'IVA i la tos del presentador? No, és broma. Has notat la baixada de l'IVA...
T'acabes de fer gràcia a tu
sí,
mateixa?
Sí, m'ha fet gràcia perquè... Sí, així soc.
Està molt bé.
Has notat la baixada de l'IVA dels productes bàsics d'alimentació? Senyores i senyors, ha arribat el 2023 i amb ell els productes bàsics d'alimentació han reduït o fins i tot eliminat el seu impost del valor afegit. Se n'ha parlat moltíssim, de l'opinió d'uns i d'altres. Tothom sap que ha estat una mesura a contrarrellotge, etcètera, etcètera. D'acord?
Etcètera, que és quan sí. No et vols allargar amb una notícia.
Res.
Ja ho sabeu.
Res, Joan. Publicitat. Perfecte. Tot plegat.
Val.
Tot plegat.
Sí?
Així no es fan les coses. Cal saber si la mesura és útil pel consumidor.
Ara, cal provar-ho.
Exacte. Perfecte. Per la gent del carrer, i qui millor que la pregunta del dia i la seva reportera intrèpida, acompanyada de la mà dels experts en la matèria,
sí,
per tractar aquesta notícia. Doncs ningú, Joan, en sèrio, ningú. Per aquest motiu, avui, després del primer feiner amb aquesta baixada i a mig camí de finalitzar-se el segon feiner, hem sortit al carrer a saber què en pensa la gent de tot plegat.
M'agrada.
Perquè el micròfon de Ràdio Estel torna a ser de la gent del carrer, Joan.
Ara.
T'ha agradat, eh?
Sí.
Aquí estem per això.
Perfecte.
Tu, Joan, ja has anat a comprar aquest any?
Així, compra,
al supermercat.
Compra gran no, perquè no m'ha donat temps, però compres petites sí.
Jo igual. Vaig passar ahir a comprar quatre coses sí. I això no ens ha permès fer una reflexió
correcte.
Crítica.
Correcte. És per això que necessitem, de nou, l'ajuda de la gent.
Exacte. No podem fer una anàlisi de l'estat de la qüestió, però els participants d'avui tot just sortien d'establiments amb els carrets i les bosses plenes.
Com vulguem dir, has anat a la porta d'un supermercat i t'hi has esperat?
Sí, exactament.
Molt bé.
Escoltem, doncs, si la gent dels carrers de Sants ha notat la baixada de l'IVA.
Si ha notat la baixada del preu,
no,
no l'ha notat?
Aquest dematí he pagat el pa més car.
La veritat que no.
No, no l'ha notat. No, no.
És la primera compra que faig d'aquest any. No m'hi he ni fixat. No ho he notat perquè no he comprat coses habituals com la maonesa i la crema de llet que no acostumo a comprar.
En este momento lo acabo de revisar y lo veo igual. O sea, claro, lo que veo son los precios más costosos. Y ahorita estaba revisando y no vi mucha diferencia, ¿sabes?
No, perquè acabo de comprar el pa i era 1,30 i 35 i m'ha costat 40, un 40.
M'ha costat 1,40.
1,40 el pa?
Tu que et queixaves ara de que 1,30... Perdona, però li ha costat 1,40, Joan. O sigui que... Anem a fer un recompte, d'acord, dels participants que tenim.
Som-hi.
Una dona que, com jo, no s'ha enterat degut a la poca quantitat de productes que ha adquirit,
sí,
que a sobre no són els habituals, i 5 persones, sí, sí, 5 persones de 6 que participen avui no han notat la baixada.
Ui.
Al contrari, hi ha qui es queixa d'una baixada pujada, que diríem.
D'una baixada pujada?
Sí, ho sé. Diríem? No té massa sentit tot plegat, però per això parlarem dintre de res amb el nostre expert del dia.
Val.
No us preocupeu, els dubtes al final.
Me'ls vaig apuntant, eh?
Com a l'escola, te'n recordes? Això
sí.
Ho deien molt. Ara cal escoltar què en pensa la gent de tot plegat. Creuen que és una bona mesura pels consumidors? És a dir, per a ells i elles?
Home, fantàstic, no?
Sí?
Home, a qui no li agrada que li baixin els preus, clar, sí.
Esto va siempre igual, o baja o sube, pero los salarios que nos dan no llegan para nada.
Que tienen que tomar, no sé, medidas un poco más drásticas en cuanto a vigilar a los comercios de redes grandes,
¿sí?,
para que ataquen a las medidas que haya decretado el gobierno. Para que hagan caso a eso.
No deixa de ser un pedaç. Entenc que hi ha poques mesures a fer, perquè amb lliure mercat i lliures preus i el tema d'alimentació hi ha molt poc marge, però bueno, potser seria més favorable un tema xecs o un tema dedicat expressament a les persones que ho necessiten, i les que no ho necessitem tant, aguantem. Vull dir, però ja sí que hi ha gent que ho està passant molt malament i que potser se'ls hauria de fer arribar més ajut del que aquests ajuts generals, que no deixen de ser electoralistes.
Una vergonya. Perquè si fas comptes, te surt un cèntim de baixada, un cèntim. Però com ells
bé, però...
ho han pujat més, pues estem pitjor.
Que ho saben vendre ells, però la realitat és una altra.
Però t'enganyen.
Doncs ja veus.
Un cèntim de baixada, eh?
Anem a fer un altre repàs, d'acord? Sí, la dona que no ha comprat gairebé res,
sí,
que no ha notat la baixada, diu que fantàstic,
clar,
eh? Que a qui no li agrada que li baixin els preus. Clar, sobre la teoria, no, està molt bé. Sí. No va pas errada, no? La resta, els sous no arriben. Calen mesures més dràstiques. Un pedaç és el que han fet. Calen xecs de menjar, proposen. Una vergonya. I si fas càlculs, realment és un cèntim de baixada. Per tant, diuen que no ha servit de res, eh? I a l'últim, que m'ha agradat molt, que diu, ho saben vendre, però t'enganyen.
És un clàssic, aquest, eh?
Sí. Valoració final. La gent està indignada. No noten la baixada per res del món i se senten enganyats. Joan, aquest és l'ànim dels carrers.
Sí.
Veieu com és un cacau, tot plegat?
Ho és.
Una pujada baixada estranya. Cal escoltar l'expert. Abans, però, arriba l'hora de donar pas al...
El bonus track.
Això és per un punyado de dòlars, no?
Sí. El José,
en fi,
que com sempre,
no, està molt bé,
està
molt
en
bé.
Tot. El bonus track d'avui és d'una dona molt elegant,
sí,
que ha estat molt sincera i molt clara. Sí. Jo diria que ella és la veu de les veus del poble, Joan.
Ai.
Mira què et dic, eh?
Ui.
Vols escoltar-la?
Sí.
Vinga, som-hi.
És una enredada com una casa, nena. Que és inútil, això. A què volen baixar? El pa, que l'han apujat. I coses de petita quantitat. Això no solucionarà res. A més, he sentit un senyor per la ràdio que també ho deia, no sabia si com ministre havia sigut. Però és que el del pa, aquella noia diu, no tens cap culpa. Però és una enredada a base de bé, nena. El que no arribava a final de mes continuaran no arribant a fer el de mes.
No sé si un ministre o qui ha sigut.
Exacte. Doncs ja ho veieu, la nostra estimada veïna declara, el que no arribava a final de mes continuarà no arribant a final de mes. Què t'ha semblat?
No, bé.
Apoteòsica, aquesta dona.
Ja saps
dona.
Que la gent indignada m'agrada.
M'ha encantat.
La banda sonora aquesta li quedava molt bé.
Exacte. Sí, ha estat molt sí, mític. Arribats, doncs, a aquest punt, escoltada la veu del poble i de les persones consumidores, cal desenredar tot aquest entrellat i parlem amb el nostre expert del dia, que és Àlex Cànovas, advocat, tècnic en consum i membre de la Unió de Consumidors de Catalunya. Molt bona tarda, Àlex.
Molt bona tarda, què tal?
La primera pregunta és obligadíssima. Com funciona aquesta baixada o eliminació de l'IVA de certs productes?
Bé, doncs és diferent en segons quins productes. És a dir, es diferencia en dos grans parts. La primera és quan se suprimeix l'IVA, que són aquells productes que tenien abans el 4% de l'IVA, que són, doncs, fent un resum, llegums, llet, formatge, ous, fruita, verdures, cereals, el pa, la farina... Tots aquests productes tenen un IVA suprimit, és a dir, no tindran IVA, teòricament, a les tendes, i després l'altre gran bloc és l'IVA rebaixat del 10% que estava al 5%, que es tracta bàsicament de l'oli i la pasta. Vale? Llavors, sí que és veritat que la carn i el peix no han sofert cap tipus de rebaixa, però en aquests productes que he mencionat abans sí que hauríem de notar aquesta rebaixa dels preus.
Àlex, i com és possible que hi hagi gent que no noti aquesta baixada de preu? És més, hi ha qui assegura que és un engany i que els preus han pujat.
Sí, totalment. I a més, o sigui, nosaltres també hem rebut aquest tipus de queixes aquí a l'Unió de Consumidors i realment fer un estudi nosaltres, perquè bueno, nosaltres tenim diversos estudis que publiquem a la web i a més dels preus, diguem, cada mes, no?, com van variant i tal, els productes bàsics a les principals cadenes de supermercats i realment veiem que els preus, bueno, hi ha alguns productes que no només han baixat, sinó que fins i tot han pujat. Em refereixo, per exemple, a fruita i verdura, que, bueno, clar, com que és un preu del 4% de l'IVA només, que es rebaixa, clar, el percentatge és molt petit. Amb uns preus tan baixos, pràcticament no es nota. I, clar, a la mínima que puges el preu, doncs aquest 4% ja se'l menja, aquesta pujada del preu.
Podríem parlar, per tant, de més benefici privat? És a dir, rebaixen l'IVA però encareixen el producte?
Clar, exactament. O sigui, al final el que estan fent és aquest marge de benefici que tenien abans, doncs li afegeixen el 4% perquè hi ha productes... O sigui, clar, n'hi ha alguns que diuen sí que tenen variacions i a més, però hi ha productes que hem detectat que porten 2-3 mesos amb el mateix preu i avui segueixen amb el mateix preu. Mm. És a dir, no han baixat. Per tant, aquest benefici, aquest marge de benefici, en realitat se l'està quedant pues, això, el subministrador, les companyies que es dediquen a això o els grans establiments.
Uh-huh. Àlex, per acabar de saber més sobre aquesta mesura, quant temps durarà aquesta suposada rebaixa?
Clar, en teoria, segons ha dit el govern, ho mantindran fins que la inflació dels aliments arribi al 5,5%. Vale? Ara mateix està bastant més alta. Vull dir, el novembre estava, si no m'equivoco, parlo de memòria, al 15%, i aquest mes suposa que voltarà al voltant del 7%, perquè està baixant, però encara així. Això han dit serà del 7%. Jo crec que serà més a nivell personal, però bueno, por ahí ho podem més o menys calcular. Llavors, fins que no baixi d'aquest 5% que han dit el govern, es mantindrà, suposadament, la mesura. Però clar, al final, si és inefectiva, no es notarà en la inflació, vaja.
Àlex, un dels nostres participants d'avui proposava uns xecs de menjar. Hauria estat bé una mesura com aquesta per famílies necessitades?
De fet, ja estan en marxa, no sé si s'han posat en marxa ja, no sé si són reclamables ja mateix, però hauríem de ser-ho en aquest mes, vaja. Un xec de 200 euros per a persones necessitades, que tenen un cert tipus de rendes baixes i que, bueno, que poden accedir a aquesta mínima ajuda, diré mínima, perquè bueno, 200 euros, doncs, bueno, no és que salvi d'anar pobra, per així dir-ho, no? Però sí que potser ajuden una mica. Llavors sí que existeixen aquests xecs, però clar, són per rendes molt baixes i a més que potser et poden ajudar una mica, però no crec que treguin del problema principal, que és el preu desmesurat de tots els productes, que ja dic. O sigui, feien uns càlculs al govern de, si no m'equivoco, una família de 4 persones, el cistell de la compra s'havia encarit més de 300 euros en aquest any. Clar, al final es tracta d'una inflació desmesurada que no es pot permetre gran part de la població a llarg termini.
Què n'opineu de tot plegat des de la Unió de Consumidors de Catalunya?
Bé, doncs és això, no? Indignació compartida amb els consumidors i consumidores. Al final ens arriben a nosaltres també les queixes i bueno, estem intentant mirar de la millor manera per fer pressió, per fer una mica de veu i de força. Sí que és veritat que ens hem de tenir el que van dir en segon moment el govern, de que estarien al tanto i que mirarien de què s'apliqués realment, però em penso que també ho deia un dels entrevistats, que al final, clar, el lliure mercat és molt difícil decidir què és el que ha pujat i per què ha pujat i si s'ha fet aquesta rebaixa de l'IVA i a més, però sí que és veritat que hi ha casos que són força clars de que no s'està aplicant correctament. Per tant, mirarem d'estar també al tanto i de fer la força que sigui necessària.
De fet, un dels motius que es comenten, no?, és la guerra d'Ucraïna. És només atribuïble això?
Bé, aviam, sí que pot ser un gran, bueno, un gran important per determinar els preus, sobretot els productes com els cereals i a més. Però clar, arriba un moment que dius, bueno, però al final la guerra d'Ucraïna no pot repercutir en tots els productes, perquè ara ja el preu de les benzines, dels semblants, està ja estabilitzant-se. Diem que la inflació està agafant un nivell estable, mentre que els aliments s'estan disparant. És a dir, sembla com si fins ara els aliments s'haguessin mantingut més o menys a l'alça, però poc, i ara que s'està estabilitzant la resta, els aliments es disparen. Clar, és una mica estrany tot plegat.
Àlex Cànovas, advocat tècnic en consum i membre de la Unió de Consumidors de Catalunya, moltes gràcies per resoldre'ns la pregunta al dia.
Moltes gràcies.
Que vagi molt bé i fins aviat.
Igualment. Adéu, moltes gràcies.
4 minuts, que ha passat gairebé de 3:45 de la tarda. Nina Agustí, moltes gràcies.
Gràcies a tu, Joan.
Nosaltres que anem a publicitat i de seguida, Crims o gairebé la caravana.
Ràdio Estel. Celebra amb nosaltres la il·lusió, l'esperança i els bons desitjos. Bones festes de part de tot l'equip de Ràdio Estel.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests 4 conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Sense tu. Fundació La Caixa.
Els diumenges a un quart de nou del vespre busquem i xerrem amb Àngels, les persones que posen les seves energies en aconseguir una societat millor, per conèixer de prop què fan i com ho fan. Àngels, els diumenges a un quart de nou del vespre a Ràdio Estel. Ràdio Estel està a punt d'estrenar ja el millor del 2023. A partir del 9 de gener, connecta't a radioestel.cat o a l'app de Ràdio Estel Oficial i estrena el nou canal Més Estel. Només música, només èxits, només per tu. Els 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard del 1960 al 2010. Més Estel, a partir del 9 de gener, a radioestel.cat i l'app Ràdio Estel Oficial.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Les tardes a Ràdio Estel són la caravana.
Crims. O gairebé.
Vinga, va, 100 minuts que passen ara mateix de 3:45 de la tarda i avui parlem d'un d'aquells casos que, per sort, no es va acabar produint. Parlem ni més ni menys que d'un intent de cop d'estat a l'Alemanya actual i és per això que ens acompanya un dia com avui el catedràtic de la Universitat de Barcelona en el Departament de Dret Penal i Criminologia, doctor Víctor Gómez. Què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda.
Abans, però, d'entrar en el cas, Núria, va, posa'ns en antecedents.
A principis del passat mes de desembre, les forces de seguretat d'Alemanya arrestaven a més d'una vintena de membres d'un grup ultradretà no identificat sospitosos per planificar un cop d'estat. El grup pretenia usar mitjans militars contra representants estatals i formar posteriorment el seu propi govern. La Fiscalia Alemanya detallava en un comunicat a la seva pàgina web que els detinguts són presumptes membres i seguidors d'una organització terrorista, identificant els suposats líders com Heinrich XIII i Rüdiger. Els membres de l'associació són conscients, segons assegura la mateixa Fiscalia, que aquest projecte només pot aconseguir-se a través de mitjans militars i violents contra representants estatals, la qual cosa inclou cometre homicidis. Però per què es produeix un cas com aquest? Quina és la força de la ultradreta a Europa? I qui en són els principals investigadors de tot plegat? Avui a la caravana l'intent de cop d'estat d'Alemanya del 2022.
Gràcies, Núria. Doctor Gómez, per on ho comencem, això? Perquè déu-n'hi-do.
És una bona pregunta. veig que l'encapçalament ho ha plantejat també des d'un punt de vista de ciència política. Jo realment aquí no hi entraria gaire, perquè sóc especialista en dret penal. Llavors es pregunta sobre quina força realment té ara mateix l'ultradreta, quina té concretament a Alemanya, fins i tot quina té a Turíngia, no? El Land de Turíngia, que sempre n'ha tingut molta. Podem comentar una mica col·lateralment, però no hi entraria, diguéssim, de ple. Jo potser ho plantejaria més aviat des del punt de vista, clar, el programa vostre en part és quins delictes s'han comès i sobretot quins s'havia previst cometre i no s'han comès. I això ens porta, per exemple, en el cas que ens ocupa, a la pregunta sobre fins a quin punt l'Estat està legitimat i fins on i de quina manera per castigar conductes que no produeixen un resultat, i no només que no produeixen un resultat, sinó que estan fins i tot en un estadi anterior a l'inici de l'execució, el que diem, per exemple, en dret penal, els actes preparatoris, no?
Clar, una planificació d'un delicte és delicte?
Clar, la primera pregunta que ens hauríem de fer, efectivament, és si conspirar per cometre un delicte, això seria una conspiració, el cas que ens ocupa és una conspiració, ho seria en tot cas, no? Quan encara no s'ha començat a executar el delicte, podria ser-ho o no ser-ho. Jo us diria així, d'entrada, que la legislació alemanya i la legislació espanyola en aquesta matèria és similar, i les dues parteixen del principi que la resposta que hauríem de donar a aquesta pregunta és una resposta negativa. O sigui que, en principi, els actes preparatoris d'un delicte, la preparació d'un delicte, per exemple, conspirar per cometre un delicte, en principi, no és delictiu.
Per fer-ho molt clar, doctor, per exemple, si en el cas que ens ocupa el nostre país ens remuntéssim aquell 23 de febrer del 81... no s'hagués produït l'assalt, diguem, al Congrés dels Diputats, però sí s'hagués planificat, allò no seria tipificat com a delicte? Bueno, és a dir, Tejero no hagués entrat a presó?
Al principi general, com us comentava, és que, en principi, els actes preparatoris de comissió d'un delicte no serien delictius per si mateixos, però el Codi Penal espanyol, el Codi Penal alemany, i jo diria que pràcticament tots els codis penals del nostre entorn cultural disposen tres o quatre excepcions a aquest plantejament general, que serien els casos de conspiració, els casos de provocació, els casos de proposició i, com a forma de provocació, els casos d'apologia. La característica comuna, diguéssim, d'aquests tres, quatre actes preparatoris és que no són actes preparatoris unilaterals. No és allò, jo me lo guiso, jo me lo como. És a dir, jo he decidit cometre un delicte i ho faig por mi cuenta y riesgo i començo a preparar sol, etcètera, sinó que són casos on es produeix una col·lectivitat, diguéssim, de persones, on el projecte criminal d'una persona, per exemple, s'extén a altres persones, no? Això passa amb la proposició per cometre un delicte, amb la provocació, que seria com una mena de proposició a través de mitjans de comunicació similars, i passa com ens ocupa amb el supòsit que ens porta aquí, amb el cas de la conspiració. D'alguna manera, quan diverses persones preparen conjuntament la comissió d'un delicte, es considera que aquesta preparació és més perillosa que si ho fes només una persona, entre altres raons perquè s'incrementa la probabilitat de producció del resultat, perquè, per exemple, si canvies d'opinió qui ha proposat la idea, encara quedarien els altres per canviar d'opinió, no? El desistiment hauria de ser també un desistiment col·lectiu, no? Llavors, per això codis penals com, per exemple, l'espanyol o el Codi Penal alemany també parteixen de la premissa que preparar unilateralment un delicte no és en si mateix un delicte, però sí podria ser-ho la preparació quan implica tercers en el projecte criminal, com passa, per exemple, en aquest cas.
Clar, em deies, Víctor, que també és punible si se'n fa apologia. Si estem parlant de l'ultradreta, estem parlant que es fa apologia. Entenc.
Sí, en el cas que ens ocupa, i aquí, si voleu, després podem anar al tema del terrorisme, però en el cas que ens ocupa, efectivament, la provocació podria considerar-se que esdevé apologia, perquè a través d'una sèrie d'expressions, per exemple, en el cas aquest, el Heinrich Reuss, el Heinrich XIII, aquest suposat príncep que ve d'una dinastia de fa 700 anys de Turíngia, etc., doncs portava molt de temps fent com una mica de campanya, pràcticament electoral, havia constituït una comissió, havia enviat als veïns propaganda perquè s'adherissin a la comissió Reuss, etc. Llavors tenia com un discurs, que és el discurs també d'aquests Reichsbürger, aquests ciutadans del Reich, no?, que donen, diguéssim, tot el que passa a Alemanya després del Segon Reich i després del Tercer Reich, de fet, també, com una cosa absolutament il·legítima, no? Ells venen a dir que després de la Segona Guerra Mundial l'estat alemany és com una mena de societat de capitals imposada pels guanyadors de la guerra, no? Llavors,
el discurs de la Segona, de fet.
Sí, que és el discurs de la Segona després de no acceptar-se el Tractat de Versalles de la Primera, efectivament, no? És exactament el discurs que va propiciar d'alguna manera la pujada del partit, diguéssim, nacionalsocialista i el naixement del Tercer Reich, no? Efectivament, és el mateix discurs. Llavors, això sí que podria estudiar-se com un discurs apologètic, entenent-se com a discurs apologètic, no només un discurs que no ens agrada, diguéssim, no?, des de l'ultradreta, sinó un discurs que tindria la capacitat objectiva de generar, diguéssim, a la col·lectivitat un estat de pensament susceptible de portar-nos a un escenari similar com l'escenari que justifica, d'alguna manera, no?
Es deies que l'organització de Heinrich XIII aquest grup d'ultradreta que la conformava pot ser considerada com una organització terrorista?
Bueno, aquí, diguéssim, tindríem la legislació alemanya en aquesta matèria ens oferiria dues possibilitats, diguéssim, no? Una primera possibilitat seria, després d'una llei de 2009, la de castigar a través del Codi Penal conductes de preparació d'actes violents contra la seguretat nacional. Per exemple, actes on es demostri, doncs, que s'han produït o s'han fabricat armes, s'ha produït finançament, diguéssim, d'aquests possibles actes, s'ha fet adestrament de terceres persones, i això, el Codi Penal alemany té prevista una pena de 6 mesos fins a 12 anys de presó, que és una pena que es podria aplicar perfectament a aquest cas. Després tenim conductes que estan relacionades amb aquesta preparació d'actes violents contra la seguretat nacional, que potser no són tan, tan greus, no? Però que també podrien ser-ho. Com ara per exemple, l'adoctrinament de terceres persones, el contacte amb organitzacions terroristes per poder formar-se, la difusió de material que pogués ser apologètic o intentar aconseguir-ne. No? Aquestes conductes tenen una pena inferior, però igualment són conductes preparatòries d'actes contra la seguretat nacional. Aquesta seria una primera via d'actuació en aquest cas. I una segona via d'actuació seria, però això implicaria acreditar el que direm a continuació, que efectivament això ja no és només, diguéssim, la preparació d'un acte puntual contra la seguretat nacional, sinó que aquestes persones, el Henrik Tretzer i companyia, conformen amb polítics, amb periodistes, fins i tot en algun cas, amb un llistat de polítics i periodistes també perseguits, etcètera, doncs una organització terrorista. Llavors, perquè es pugui afirmar que efectivament estem davant d'una organització terrorista, i llavors aquí es castigaria la mera pertinença a l'organització, ens caldria la concurrència de dos elements. Un primer element que seria l'element estructural i un segon element que seria l'element teleològic. L'element estructural és aquell element que ens explica, diguéssim, l'organització terrorista com això, una organització amb la divisió del treball, un treball criminal, evidentment, no? Però amb la divisió del treball, amb diferents competències, diferents esferes, diferents persones, que normalment estan organitzades per diferents negociats que estan relacionats de manera normalment jeràrquica.
Això, estructura, per exemple, piramidal, entenc?
Sí, una estructura piramidal. El terrorisme islàmic ens ha demostrat que hi ha altres formes, diguéssim, d'estructura possibles, no? Més cel·lular, no tan jeràrquica, però en principi l'estructura terrorista tradicional és una estructura més jeràrquica. I aquest element estructural i la raó per la qual el Codi Penal espanyol, el Codi Penal alemany, es castiga la mera pertinença a aquestes estructures, el que proporciona és una consolidació, una estabilitat per sobre, fins i tot, del fet puntual comès o que s'havia planificat cometre. Per exemple, en aquest cas, aquest atemptat terrorista, però en el futur vés a saber què. Llavors, l'estructura, l'organització, l'estructura organitzativa, d'alguna manera serveix per prescindir fins i tot de les persones físiques que la conformen en un moment determinat. Si jo tinc una estructura, la tinc organitzada per funcions, la tinc ordenada jeràrquicament i ara tinc a 10 persones o 20 o 300, però demà podria tindre'n altres 300 i dintre de 10 anys altres 300 si aquestes faltessin o el que fos, diguéssim, les persones passen però l'estructura es manté i, per tant, la periodicitat criminològica també roman, no? Aquest seria el primer element, l'element estructural. Després tindríem el segon element, que seria l'element teleològic, l'element de la finalitat. No és una estructura qualsevol per cometre qualsevol delicte i per perseguir qualsevol finalitat, sinó és una finalitat delictiva i, a més, és una finalitat molt concreta, en aquest cas, contra la seguretat nacional. Aleshores, hauríem d'examinar, efectivament, si concorren aquests requisits, perquè, si fos el cas, llavors ja no es castigaria per la preparació d'un delicte en concret, sinó per la pertinença a una estructura que tenia previst cometre potser la tira de conductes criminals, no?
O sigui, quan ens parles d'apologia i de terrorisme, i sé que ara obro un debat, un meló...
I que s'està...
Jo crec que és a debat sempre.
Sí.
Sempre. Quan parlem de terrorisme, quan parlem de certes llibertats, quan parlem de drets, quan parlem de moltíssimes coses, no? Quina és la fina línia que separa l'apologia de la llibertat d'expressió?
Efectivament, la llibertat d'expressió com un dret fonamental recollit a totes les constitucions del nostre entorn cultural, teòricament, permet dir a cadascú el que li sembli més adequat, i es considera, de fet, una de les bases de qualsevol democràcia, no? Això vol dir que aquest dret fonamental és un dret absolutament il·limitat? Doncs la resposta a aquesta pregunta seria, en aquest cas, negativa, no? És un dret exactament igual que qualsevol altre, subjecte a límits. Un dels límits de la llibertat d'expressió serien aquells supòsits on, suposadament en l'empar de la llibertat d'expressió, es realitza o es verteix, diguéssim, una expressió que pogués induir a tercers a l'acció violenta, no? Aleshores, quan parlem, per exemple, segurament n'heu parlat en algun programa, dels delictes d'odi,
sí.
O quan parlem, en aquest cas, d'enaltiment del terrorisme, el límit, diguéssim, de la llibertat d'expressió, en ocasions llibertat d'expressió, doncs, musicalment, o llibertat d'expressió amb l'ànim de fer acudits, no?, sobre atemptats terroristes fins i tot, seria la reflexió sobre quina capacitat objectiva té el missatge per induir a tercers a reproduir, diguéssim, l'objecte del propi missatge, no? Aleshores, hi ha una jurisprudència al Tribunal Europeu de Drets Humans molt interessant a propòsit d'una resolució de l'ECRI, que és un organisme internacional regulador en matèria de discriminació i d'igualtat i prohibició de la discriminació, que se'n diu el test de Rabat. El test de Rabat perquè és el resum d'un acord que es va adoptar amb una convenció internacional que es va celebrar a Rabat, no? Això és de l'any 2015 i hem de dir que tant el Tribunal Europeu de Drets Humans com la jurisprudència espanyola, Tribunal Suprem, Tribunal Constitucional, fins i tot sentències de l'Audiència Nacional en matèria de terrorisme, han adoptat el test de Rabat i els criteris que s'hi inclouen. Llavors, aquests criteris, que el que busquen és determinar quan un missatge és objectivament adequat per induir a la violència i, per tant, accedeix del que seria el dret fonamental a la llibertat d'expressió, es fixa sobretot, jo diria, en tres variables, que són, d'una banda, l'emissor, d'una altra, el propi contingut, com és lògic, del missatge, i, en tercer lloc, bueno, l'aspecte o el context sociològic amb el qual el missatge es transmet. Llavors, no és el mateix, per dir-ho clarament, un missatge transmès per algú que té molt d'ascendent en la col·lectivitat, com podria ser, per exemple, una persona molt coneguda, molta notorietat, un polític rellevant, etc., que un missatge més, per exemple, per algú que ni se'l coneix, no? Això en primer lloc. No té el mateix predicament un cas que l'altre, el missatge. En segon lloc, el contingut. Evidentment, no és el mateix parlar, diguéssim, en termes generals, de la República Federal d'Alemanya, per connectar-ho ja al cas, com una SA, que això podríem estar-hi d'acord o no, però és una opinió política, que induir directament, diguéssim, a atemptar contra el govern actual perquè és un govern il·legítim. No seria el mateix un missatge que l'altre. I després, evidentment, no és el mateix emetre aquest missatge en un context propiciatori per donar un pas a l'acció que en un context on això no quallarà de cap manera. L'element pertorbador, potser, d'aquest cas és que tot això es produeix a Turíngia, que és una regió on, tradicionalment, de fet, és la regió on va tindre en el seu moment més èxit el nacionalsocialisme quan va pujar al poder a propòsit del Tercer Reich, no? Un altre element que el test de Rabat té en consideració és, per exemple, el canal de comunicació a través del qual s'emet el missatge. No és el mateix deixar anar una idea que quedi quallada i que potser el col·lectiu Diana, que s'hi hagi de defensar, o la col·lectivitat a la qual arriba no pugui dir-ne res, que un missatge, com per exemple estem fent nosaltres ara mateix, que poguéssim tindre una discussió i poguéssim debatre de forma pràcticament immediata, no? Llavors, tenint en compte aquests 3-4 criteris de Rabat, la jurisprudència en matèria d'enaltiment del terrorisme, en matèria de delictes d'odi, i en general jo diria en matèria de delinqüència apologètica, d'expressions apologètiques, bueno, separa una mica el gra de la palla, no? Aquells missatges que ens hem de prendre pràcticament de broma, aquells missatges que no ens prenem de broma però tampoc ens podem prendre seriosament des del punt de vista de l'afectació, diguéssim, de la seguretat col·lectiva, i aquells missatges que segons per qui, segons on, segons com, segons a través de quin canal, realment són més perillosos, no?
Aquestes característiques que ens anomenaves sobre aquest delicte d'enaltiment del terrorisme, aquests criteris típics del missatge, aquest context sociològic, aquest contingut del missatge, sempre s'han de complir els tres? T'ho pregunto perquè trobo que deies una paraula molt clau, que és govern il·legítim. I és evident que això s'ha usat aquest darrer mes a Alemanya, perquè és el que aquest grup d'ultradreta va utilitzar com a pretext per intentar encapçalar aquest cop d'estat, però no seria la primera vegada que el sentim, i que el sentim a casa nostra. Per tant, govern il·legítim entra o no entra dins del context de llibertat d'expressió, o depèn de què?
Bueno, aquí hi ha un tema que ens porta una mica lluny, potser, que és, és que no tot el que no entra a la llibertat d'expressió, és a dir, no tot el que no està emparat pel dret fonamental a la llibertat d'expressió ha de ser necessàriament un delicte. No? És a dir, hi hauria, d'alguna manera, per dividir els estadis amb els quals, diguéssim, podem parlar de llibertat d'expressió, tindríem aquelles expressions que queden absolutament emparades per la llibertat d'expressió, per dir-ho clarament, això que estem fent ara, evidentment queda emparat per la llibertat d'expressió. Aquells continguts que potser no quedarien emparats per la llibertat d'expressió, però que no arribarien a ser constitutius de, per exemple, un delicte d'enaltiment del terrorisme o un delicte d'odi, i aquells que ultrapassen de tal manera, aquests serien els més greus, clar, no? Ultrapassen de tal manera els límits de la llibertat d'expressió que podrien posar en perill algun interès, com podria ser, per exemple, els drets fonamentals dels membres d'un col·lectiu Diana amb els casos dels delictes d'odi, o l'ordre constitucional, o la seguretat nacional, o la seguretat col·lectiva, com passa amb els casos, per exemple, d'enaltiment del terrorisme, o podria passar amb els casos que ens ocupen, no? Aleshores, diguéssim, en principi, la vocació del test de Rabat, amb aquests criteris i altres que podríem denominar assimilables, però que més o menys es corresponen al que seria, diguéssim, un context sociològic macro i un context sociològic micro, han de concórrer en principi tots, no? La jurisprudència fa com un checklist, no? I si falta algun, llavors es considera que la conducta no és delictiva, però això no vol dir que la conducta sigui necessàriament emparable per la llibertat, per la llibertat d'expressió. Aquí, per exemple, amb el cas que ens ocupa, per descendre alguna dada concreta, la veritat és que els primers que no es van prendre seriosament la figura del Heinrich XIII és la seva pròpia família nobiliària, no? Teòricament ell, diguéssim, va ser elegit, teòricament. Ell deia que va ser elegit, però tampoc... clar, això és molt recent, no s'ha de veure... És un cas molt interessant i s'ha de veure fins on porten les investigacions policials i la fiscalia, no? Però va ser elegit, teòricament, per ser el nou Kaiser, no? Teòricament per la seva vinculació de més de 700 anys a una família nobiliària. Però els primers que se'n van desmarcar, lògicament, no? Lògicament, va ser la pròpia família nobiliària d'aquesta persona, no? Que deia que estava amargada i que estava decebuda amb el que li havia passat a la República Democràtica d'Alemanya amb el règim comunista, perquè es veu que li van prendre la tira de propietats, i llavors això va ser com una fugida cap endavant des d'aleshores, que s'havia fet més evident ara, no? Després hi havia un segon argument que deien, bueno, però és que aquest senyor és en la línia successòria, seria, o sigui, si nosaltres ara resultés que pel que fos, per un cop d'estat o pel que fos, haguessin de fer Kaiser algú de la nostra família, aquesta nobiliària de Turíngia, aquest estava, em sembla, que el 17è, una cosa així, no? Aleshores, clar, aquí s'hauria d'esperar que es morissin 16 membres de la família nobiliària anteriors, no?
Tenia una mica cru.
Clar, tenint en compte tot això, i si això es fa públic, es va fer públic, perquè sí, hi ha un reportatge que ho va publicar, clar, la capacitat objectiva, diguéssim, de determinats missatges d'aquesta persona fent segons quins mítings per alertar, diguéssim, la comunitat de Turíngia, a mi em sembla que seria limitada, no? Llavors això és un element que s'hauria de tindre en compte aquí, no?
Finalment ens queda minutet i mig, però em deies, tot plegat, a dia d'avui segueix en procés d'investigació?
Sí, 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 això només acaba de començar.
Serà llarg, eh?
Sí, això és de principis de desembre. Hi havia pràcticament una 60 de persones investigades, de les quals va tindre 20 i alguna persona, una exdiputada d'Alternative for Deutschland, que és aquesta mena de Vox, no? Aquesta mena de partit ultradretà alemany, que és el més votat, de fet, a Turíngia. O sigui, aquest seria un element pertorbador també, no? La vinculació d'aquest partit o de determinades persones d'aquest partit. Una exdiputada del 17 al 21 va ser detinguda, efectivament, amb aquesta investigació, però de fet s'està tirant d'aquest fil i estarem pendents les properes setmanes i potser en tornarem a parlar, de fet.
Segurament.
Perquè el cas és molt interessant.
Catedràtic de la Universitat de Barcelona en el Departament de Dret Penal i Criminologia, doctor Víctor Gómez, moltíssimes gràcies per pujar avui a la caravana, exposar-nos tot aquest cas que, com deia, segur que en seguim parlant. Que vagi molt bé.
A vosaltres, gràcies.